Bona nit, benvinguts i benvingudes a aquest ple extraordinari. Com és costum i per desgràcia en el ple, farem un minut de silenci perquè s'han produït des del darrer ple alguna mort altra vegada de la violència de gènere. Hem de tenir en compte que a dia d'avui s'han produït a Catalunya 4 morts per violència de gènere, a l'Estat espanyol, si no recordo malament, 11, però a Catalunya les 4 morts per violència de gènere són tantes com totes les que hi va haver l'any passat, ja, en aquest moment. L'última es va produir ahir a Barcelona, a Gràcia. Per tant, si us sembla, farem un minut de silenci. Moltes gràcies. També, com és costum, tot i ser un ple extraordinari, en el qual en els plens ordinaris hi ha pregs i preguntes al final i també això dona peu a que la gent del públic pugui parlar, però com és costum, també encara que sigui extraordinari, també abans de començar el ple, doncs si alguna persona del públic ens vol dirigir-se en aquest ple de l'Ajuntament, doncs té la paraula. Sí, s'hauria de costar perquè en aquí al micro...
Hola, bona nit.
Bona nit.
És la primera vegada que vinc un ple, no he vingut mai. Dic Joan Malat, Codony, tinc 68 anys i vinc a la carretera de Campins, al costat de Can Giral. Fa un any i mig que l'Ajuntament es va obligar a fer un clavegant que anés a parar al Riu de Partegàs, la General. Un clavegant, perquè de 46 anys no havia tocat mai. Es va obligar a fer-ho. Bueno, normal, no? Però, clar, el pressupost de l'Ajuntament era 19.000 euros. 9 cases, eh? 9 cases que vivien allà. 19.000 euros. El va fer pel nostre compte i es va costar 9.000 euros. La diferència dels tubos eren doble de cars, el de l'Ajuntament que els que va posar nosaltres. Els mateixos tubos, eh? Bueno, i el que passa és que després nosaltres teníem un rec que l'aigua del Turó de la Mare de Déu baixava i anava al rec de Busqueroles, al clavegant. Ens va dir el senyor del Pilar Puig que aigua fluvials a la clavegant no. Això era cosa d'Ajuntament, que ja havia de fer les cunetes, ja havia de fer tot això. Estic parlant d'un any i mig, pel setembre va ploure i tota la carretera de Papa, la carretera de Campins. Terra, pedres, tot, una pila, per provocar accidents. Perquè passen els cotxes, agafa una pedra i te la fot a la cara i, bueno, van venir queixats aquí, bueno, allà. I el senyor Pilar no m'ha rebut mai. Que tinc un paper, totes les firmes d'allà, des d'octubre. I bueno, i avui sembla que venen a començar-ho. Allò és el tercer mundista, perquè a més que han fet les tuberies de l'aigua, que va cap a la Mare de Déu, van haver-hi, després de la pluja que s'ho van dur tot, després va haver-hi tres rebentons de les tuberies de l'aigua que van baixar baix, igual que si fos el Tordera. I allò, terra moguda i tot allò, nosaltres estem fa 6 mesos de tot això, i estem els gratxos plens de fang, els cotxes plens de fang, no podem anar allò del medi ambient, anar a passejar les persones que vulguin anar a passejar, no hi poden anar-hi. Per què? Perquè allò és un barrissal. Allò, bueno, és tercer mundista. Vostè que va a passejar al dematí, que jo l'he vist moltes vegades, pugi cap a dalt a caminar, però portis catiusques, eh? Bueno, jo el que vull dir és que això ha vingut culpa de que el senyor Pilar, que ens va dir que havia de fer allò, no va venir a fer-ho. Conseqüència de que no va venir-ho a fer-ho l'Ajuntament, ens ha trobat amb aquest problema.
Bé, no, recollim el que vostè diu, no? Jo ho esbrinaré, mirarem aviam si s'ha trigat, perquè s'ha trigat, també podria ser un tema pressupostari, que el pressupost d'inversions de l'any passat es va quedar esgotat, i també hi ha carrers com els que vostè diu d'altres zones de Sant Soni que no estan urbanitzades, que no estan asfaltades i tal, que tenen els seus problemes. Hi ha la part aquella del que diem de la part del turó del Josep Maria, bueno, de la zona de l'Avinguda de la Pau, que també és una zona, per exemple, sense carrer, sense asfaltar, per problemes diversos, no? Perquè igual és un pla parcial de Can Giral que no està fet o que no s'ha tirat endavant, i que això, la solució és, com ha passat en el Turó de la Mare de Déu, fins que no s'urbanitza, no resol els problemes d'una vegada i per totes, diguem, no? Tant per les tuberies de clavegram, com pot ser les tuberies d'aigua que després ja es posen, perquè ara segurament són tuberies que es van posar en el seu moment per arribar a les cases que hi ha, si són 7, 8 o 9 cases, es va posar una tuberia perquè arribés i que la gent tingués aquests serveis. Però segurament la qualitat ni poden haver en aquests llocs, doncs, toma de bombers, etc, perquè no està urbanitzat. Jo miraré el que, i si, com vostè diu, ja s'ha començat a fer, vull dir, és perquè estaven a la llista i de seguida que s'ha pogut s'ha començat a fer, jo ho esbrinaré. I de fet, per allà la seva zona, que vostè deia, també alguna vegada també, no? També hi pujo per allà, perquè és la zona que de vegades es fa el recorregut aquest de la diguem, del Parc de Gas Tordera, no? També es fa amb, una, amb un tram d'aquesta zona, no? On hi ha hagut que es van remoure terres per tal de passar les tuberies que anaven en els nous dipòsits de l'aigua potable. Sí, sí, ja ho coneixem.
Per cuidar dels abatuts de les aigües i per pluges han fet una muntanya de terra. I la muntanya xupa l'aigua.
No pateixi, gràcies per, no, per el que vostè diu. I jo demà mateix em posaré en contacte amb l'àrea de territori per veure si és que ja s'està fent, es resol el problema d'una vegada i per totes, i això és del que es tracta, no? De mirar de solucionar el problema.
Sí, és la veritat.
S'agraeix, No, a vostè. Alguna altra paraula? Endavant.
Bona nit, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Represento la coordinadora de les entitats de l'associació d'aquí, Sant Celoni. I com sabeu, existe una coordinadora de les entitats que viu aquí en Sant Celoni.
Sí, sí, la coordinadora d'entitats solidàries.
Solidàries, sí.
Sí, sí.
Ara, dels lamentables fets que han ocorregut recentment a les platges de Ceuta, la coordinadora d'entitats solidàries posa de manifest el seu rebuig amb la lectura del següent manifest. Podran aixecar tanques malèvoles, podran construir murs de formigó, podran posar davant nostre mercenari amb fusell i escut, però mai aconseguiran que renunciem a somiar, a tenir aspiracions, a tenir un sostre, a tenir un plat a taula cada dia, a tenir formació de viure com persones. Venim d'un terres llunyanes i properes al mateix temps. Terres que contínuament han estat espoliades, explotades, violades, empobrides, en gran part per un continent que gaudeix d'un benestar. En gran part fruit d'aquest robatori a altres comunitats. La vella d'Europa cada dia ens tanca les portes, ens aboca a la mort, ens nega un apropiament. Espanya, un país on molts i moltes han hagut de fugir de la misèria del camp, ens maltrata de la manera més cruel i despiada. El fet que darrerament ha ocorregut a les platges de Ceuta ens degrada com a persones, sabeu. La condició de migrant que cadascú de nosaltres portem amb nosaltres ens obliga a denunciar la política mortífera del govern del PP. No podem acceptar de cap manera aquestes pràctiques repressores contra el més dèbil i desprotegit. Si callem, ens fem complices de la barbarie. Perquè cap persona és il·legal, perquè cap persona és indocumentada, perquè cap persona és estrangera en aquesta terra, ens solidarisem amb els germans africans, amb aquells que han mort ofegats a pocs mètres del seu somni, amb aquells que pateixen fred, fam i por a l'altre costat del mur i al fil feroz de la vergonya. Moltes gràcies.
S'entén l'aplaudiment de tots els grups i de les persones que ens acompanyeu. És una mostra de condemna d'uns fets ocorreguts fa pocs dies a Ceuta de la utilització o l'ordre que es va donar de disparar, encara que no siguin bales, amb qualsevol tipus d'eina que va fer que hi hagués un pànic i que, per desgràcia, 15 persones van morir ofegades, com deia el company, no? Quan estaven tocant el somni, no? D'arribar a Europa. Doncs, per tant, queda recollit aquest manifest de la coordinadora, us agraeix, no, la denúncia d'aquests fets, ens els fem nostres també aquesta denúncia perquè s'esbrini les responsabilitats i que caiguin sobre les persones que van ordenar o que en aquest cas estan al front de les seves responsabilitats en aquest afer luctuós, dramàtic i, com bé dieu, jo diria que tots som emigrants, tots som persones del món i que és un cas, vaja, denunciable, com no, i això, responsabilitat sobretot que recaiguin sobre els que són responsables. Moltes gràcies. Alguna altra paraula? Doncs començaríem l'ordre del dia d'aquest ple, la sessió extraordinària. El primer punt seria aprovar, si s'escau, la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Celoni. Els diferents grups, no?, s'han fet diferents reunions per tal d'explicar aquesta modificació de la relació de llocs de treball i hi ha una proposta del regidor de Seguretat Ciutadana on es proposa el que avui portem al ple, que no és més que un pas més en la tasca que ens vam comprometre tots els grups amb una comissió que es va crear, la comissió que en diem del seguiment del tema de la policia, per diferents raons i per diferents afers, però un també era posar sobre la taula l'auditoria que es va fer l'any 2009 i poder, en aquest pla de qualitat i millora, diguem-ne, auditoria, i poder anar implementant millores a la policia local. Algunes fa uns mesos que ja s'ha començat a treballar, com és la policia de proximitat, i d'altres un pas important era dotar d'un comandament a la policia, en aquest cas, tal com deia aquest pla de millora fet per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra. En aquest estudi deia de dotar a la policia d'un inspector que seria el cap de la policia, i això és el que avui, resumint-ho, es porta en el ple per tal de continuar amb aquest procés de millora. També s'ha passat als grups un document de treball, però també d'objectius, que és el pla director del Servei de la Policia Local de Sant Celoni, que amb tot un seguit d'estratègies de treball i de funcions a fer i d'implementació de coses de millora en la policia local, que creiem que és indispensable per continuar treballant i millorant un cos tan important com és la policia local del nostre municipi. Si hi ha alguna paraula, pregunta, que puguem anar avançant?
Bé, el nostre grup, en principi, estaríem d'acord amb la proposta que es porta en el ple. Entenem que, fruit dels esdeveniments que es varen produir, doncs ara farà gairebé uns 6 mesos, l'equip de govern sensibilitza en què alguna cosa cal fer i cal modificar dins del que és l'organització i el funcionament de la policia municipal. Des de fa temps que s'és conscient de que les coses no acabaven de funcionar de manera correcta. De fet, doncs, el període de temps en què nosaltres vam estar governant, vàrem, a partir de la detecció d'alguns fets també lamentables, es va posar en marxa l'estudi que ara serveix de base per prendre les decisions que s'estan prenent, perquè ens preocupava el tema de la policia. Ens preocupava el tema de la policia perquè és un servei més del nostre ajuntament, és un servei més del municipi, que entenem que calia una reflexió i una modificació organitzativa i d'objectius, motius pels que l'any 2009 vàrem contactar amb Mossos d'Esquadra per tal de que ens ajudessin a fer una diagnosi i un coneixement del funcionament intern de la policia local i de com es podien implementar mesures que permetessin un millor funcionament i evitar alguna de les coses que havien passat amb anterioritat i que han passat recentment. De fet, l'estudi es va presentar a primers del 2010, els resultats es va presentar a tots els grups i es van començar a treballar alguns dels mecanismes que han de permetre la seva resolució. De fet, avui portem a aprovació una modificació de la plantilla que ha d'ajudar a fer això possible, perquè és el màxim comandament que ha de gestionar l'organització i el funcionament de la policia, però aquí pensem que és molt important el criteri polític, el mandat polític de quin tipus de policia i, per tant, de quina funcionalitat volem que tinguin. Hi ha aquest document que ens vàreu traslladar a la comissió informativa. En fi, és un document que marca una sèrie de principis que en gran part d'ells podem compartir. Al final serà important ser capaços de traslladar aquest funcionament i aquesta organització perquè la ciutadania es beneficiï d'aquest servei i perquè tant ciutadans com treballadors de la policia es trobin còmodes en la tasca que cal que tots plegats fem. Amb la voluntat de sumar i, per tant, de buscar solucions, nosaltres hi votarem a favor, però sí que volem ressaltar que el posar al cap com a màxim responsable una persona nova per si sol no és garantia de cap resultat i, per tant, entenem que és un pas segurament important, però que cal al darrere que hi hagi un criteri clar, un criteri polític i de mandat, en aquest cas de l'alcalde com a màxim responsable de la policia, perquè això realment tiri endavant. I amb això, amb aquest funcionament intentarem estar molt alerta, molt pendents de tot, perquè ens preocupa que, com hem denunciat en algun ple, fets que ha semblat que es volien amagar o fets que no se'ns comunicaven amb el temps adequat, com dèiem en el darrer ple. Esperem que aquesta dinàmica de funcionament canviï i, per tant, que això es traslladi als comandaments perquè hi hagi un millor funcionament de la policia local.
Una altra paraula.
Bé, hola, bona nit a tothom. Ja ho comentau, bueno, ja ho heu comentat els dos, no? Aquesta creació de la comissió de seguiment que es va crear doncs, ara farà uns mesos arran dels fets que van succeir doncs, això farà sis mesos, al mes de setembre aproximadament. Sí que ens hem trobat en aquesta comissió doncs, que a vegades costava treballar el que crèiem que era autènticament important a treballar, que era el model de policia. Ens centràvem molt en tot el que havia passat, fets puntuals. Crèiem i tenim encara el complet convenciment que el més important era actuar, intentar doncs, aprofitar aquest moment per canviar les coses i sí que hem vist doncs, que ha costat força. En aquest sentit, nosaltres ho hem dit des del començament, tampoc us sorprendrem ara, el nostre objectiu prioritari era intentar posar ordre dintre del cos de la policia. Més enllà de les qüestions de compliment de la legalitat vigent, etc., el que volíem doncs, era que s'hi puguin aplicar directrius polítiques, perquè una de les mancances que ha tingut aquest cos ha sigut la manca de directrius polítiques durant els últims, podríem dir, 15 anys. En aquest sentit, aquí llenço ja una primera pregunta. Paral·lelament a tot el que era el tracte o el debat sobre el model de policia, sí que volíem preguntar com està un expedient obert que s'està tractant amb una instructora de la Diputació a través d'uns fets que van succeir doncs, ara fa 3-4 mesos. A l'últim ple ens vam informar que estava a punt de finalitzar-se, no hem tingut més notícies, no sabem si la situació és encara la mateixa o si hi ha noves notícies. Més que res, la lògica del que comentava en Francesc, que ens agradaria tenir tota la informació. A partir d'aquí, volem remuntar-nos una mica aquest informe de l'any 2009, aquest pla de qualitat i millora del servei de la policia local de Sant Celoni, perquè nosaltres ho veiem com una oportunitat perduda. No? Sabem que Convergència i Unió, que estava aleshores a l'equip de govern, doncs va detectar aquesta sèrie de mancances i va voler començar a treballar, però sí que hem hagut d'esperar 5 anys a aplicar una proposta com la d'avui, que és la de canviar el cap de policia, quan amb lletres grosses i lletres vermelles l'informe ho deia, que era molt necessari que entrés un nou inspector a dintre el cos de policia per intentar remodelar, per intentar reorientar tot el funcionament que hi havia allà dins. Ha estat primer Convergència, després el PSC, 2 alcaldes, 2 equips de govern, 3 regidors de Seguretat Ciutadana i hem hagut d'esperar 5 anys a que es posés sobre la taula la primera, que no és l'última, evidentment, però la primera solució. En aquest sentit, a dintre de la comissió de seguiment s'han fet 3 propostes a priori. La primera, la que ens porta avui aquí, la contractació d'aquest nou inspector. Una altra que parla davant de la realitat, o sigui, la situació real que pateix l'edifici de la policia local, doncs, amb un important dèficit estructural, amb un important dèficit arquitectònic, i que doncs, hi ha diferents opcions sobre la taula, hi ha l'opció de remodelar tot l'edifici, hi ha l'opció de fer un edifici nou, i altres opcions que s'han anat posant sobre la taula, com també que es traslladessin a l'edifici del cos de Mossos d'Esquadra i allà poguessin compartir doncs, l'espai. Una tercera opció, una tercera acció també, que ja s'ha començat a treballar, que ara ens ho comentàveu, que va crec o creiem a un ritme més lent del que ens agradaria, que és el tema de la policia de proximitat. Nosaltres creiem en la policia de proximitat no com un pedaç, no com una acció per netejar la façana, sinó com una, un tema implícit en el model de funcionament de la policia. Recupero el primer punt, que és el que ens porta avui, que és la, la contractació del nou inspector. Nosaltres creiem des de la CUP, i ho vam dir des del primer moment, que aquesta persona havia de ser ja una persona ja anomenada, evidentment per no entrar en allargar tots els tempos, no? Que no fos una persona que hagués de passar per algun tipus de concurs públic, d'alguna posició, que no hagués d'anar els dos mesos de rigor a fer la, la pertinent formació, que hagués allargat tot aquest procediment doncs, uns mesos més. Vam posar sobre taula l'opció que fos una tasca temporal, evidentment doncs, la tasca que ha de portar aquesta persona ja sigui de caràcter més punitiu o una tasca molt de control de la, o de fiscalització de tot el que es fa entre la policia, doncs aquesta tasca enteníem que havia de ser temporal, evidentment per no crear uns vicis que després doncs, es poguessin perpetuar doncs, per molts anys. I l'últim paràmetre que vam posar sobre la taula és que enteníem que havia de ser algú de fora de la població per intentar doncs, que els lligams sentimentals o els lligams més humans que hi poden haver-hi doncs, que no influïssin en la seva tasca. En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta persona entenem que és molt clar i és el de redreçar el rumb d'un servei que ara mateix doncs, està qüestionat per la gent de Sant Celoni, que creiem que és el pitjor que pot passar no? d'un servei públic o d'un ajuntament, doncs, que la gent de Sant Celoni no hi confiï. En aquest sentit, volem posar sobre taula també una demanda i és que necessitem una calendarització de tota la sèrie d'accions que durà a terme aquesta persona. Volem saber quines tasques farà durant els primers mesos, volem saber quines seran les accions que prendreu a nivell polític a través de detectar doncs, totes les possibles deficiències que detecti aquesta persona i volem que ens calendaritzeu tot això perquè evidentment no volem perpetuar això fins a no sabem quan. També tenim una, ja en forma de, només de que consti en acte, no? Entenem que crear una plaça com la que s'ha creat, diguem-hi, creat a través de l'amortització de dues altres places, a través de la reducció de salaris d'altres persones, creiem que és un moviment a nivell laboral prou important perquè hi hagi un debat de consens força important amb el comitè d'empresa que entenem que no hi ha sigut. Entenem que no ens serveix que la setmana abans s'informi de tot el que es pensa fer. Jo crec que els moviments a nivell laboral són prou importants perquè s'intenti arribar a un consens o s'intenti, si més no, negociar tot plegat. A partir d'aquí, també necessitem una mica la certesa, doncs, com comentava en Francesc, entenem que és un pas inicial, l'acceptem com un pas inicial, però no tenim la certesa què passarà quan aquesta persona marxi cap a casa seva, quan cregui que ha fet la seva feina, no sabrem si això doncs, funcionarà bé. Volem doncs, que ens calendaritzeu, que ens digueu quins objectius voleu assolir i sobretot si aquests objectius són realment assolibles només posant una persona d'inspector, de cap de policia. Perquè al final el que tenim molt clar, al final de tot aquest procés, que no sabem on ens portarà, el que tenim molt clar que al final hi haurà d'haver-hi decisions polítiques més enllà de col·locar una persona o no col·locar una persona, de canviar l'edifici, de remodelar un edifici. O sigui, hi haurà d'haver-hi una sèrie de decisions polítiques que al final seran responsabilitats de l'equip de govern. Davant de tots aquests dubtes que expressem com a CUP, el que volem fer és traslladar aquí i fer-ho avui a públic. Nosaltres no ens hem estat de mans, de braços plegats. Hem estat fent un treball, jo crec que molt important, durant els últims tres mesos per tal de redactar una proposta de model de policia que nosaltres creiem que és la millor per al poble de Sant Celoni i la Batllòria. En aquest sentit, la setmana que ve farem una roda de premsa per presentar-la, perquè volem que aquest treball doncs, es vegi i avui doncs, també us el volem presentar aquí. El tema és que el cas de Sant Celoni no és un cas aïllat ni únic. O sigui, problemes a les policies locals n'hi ha arreu del país. Val? Entenem que és pel tipus, pel model de policia que existeix ara mateix a Catalunya i a la resta d'Espanya. Entenem que són models força obsolets, són models molt poc transparents, són models molt poc polititzats i això el que implica és que acaben sent models que es van perpetuant i que en cap cas responen a les necessitats socials reals que té la població. En aquest sentit, a part de les tres mesures que hem comentat que s'han anat parlant a la comissió, Doncs sí que el que volem fer i volem deixar sobre la taula, volem deixar que és la posició de la CUP, que si amb aquestes tres accions no es soluciona a mitjà termini la problemàtica de la policia, entenem que sí o sí haurà d'haver-hi un canvi de model de policia. Sigui la proposta que fa el PSC, sigui la proposta de la CUP, sigui la proposta de l'equip de govern que hi hagi l'any que ve o qui sigui, però que hi hagi un canvi de model de policia, perquè evidentment si els pedaços no serveixen hem d'anar a paraules majors. Us presento una mica la proposta de la CUP a nivell de prevenció i seguretat pública. Evidentment, des d'un col·lectiu de l'esquerra, no, doncs sí que ens entren moltes contradiccions al fet de començar a treballar doncs, sobre un cos de policia que a vegades doncs, el veiem molt lluny. No? Sobretot de buscar aquest equilibri entre el que són el dret a la seguretat col·lectiva i el que és el dret a la llibertat de tots els ciutadans. No? I entenem que l'actuació sobre totes les causes socials que generen la delinqüència i la inseguretat són derivades d'altres problemes estructurals d'aquesta societat. En aquest sentit, entenem que no poden existir polítiques de seguretat eficaces si no hi ha una prevenció de tot el que està passant a nivell d'aquest sistema neoliberal que ens està enfonsant. I estem parlant de pobresa, estem parlant d'atur, estem parlant de xenofòbia, estem parlant d'exclusió social. I això només hi ha una manera de fer-ho, i és a través, i no és amb més policies o menys policies, és a través de polítiques integrals d'ocupació i de protecció civil. El que cal treballar, per exemple, són les mesures que puguin permetre l'erradicació de l'origen de la delinqüència, com dic, la marginació social, la desescolarització, l'atur, les drogodependències, les desigualtats socials, etc. Per això les mesures de prevenció entenem que en gran part són l'essència de la nostra proposta política. I és que l'acció policial, nosaltres creiem, no és incompatible amb tota aquesta sèrie d'accions preventives. Per assolir aquest objectiu, entenem que són imprescindibles uns cossos de policials que siguin molt propers al territori, que siguin molt propers a les persones, que siguin molt propers als barris. Entenem que la policia local doncs, ha de formar, al final, ha de formar part de la vida quotidiana de Sant Celoni i dels seus vilatans. I, per tant, doncs, defensem això, un sistema de seguretat pública basat bàsicament doncs, en tres eixos. El primer, com deia, la prevenció i la protecció social. El segon és la importància de la participació ciutadana en tot aquest procés. I el tercer és l'eficiència policial, com per exemple la coordinació amb un cos doncs, que també està implantat a Sant Celoni, com és els Mossos d'Esquadra. Creiem, des de la CUP, que després de molts anys de mirar cap a l'altre costat, d'intentar evitar les problemàtiques, doncs és l'hora de canviar les coses. Hem d'articular un model de policia transparent, efectiu, que sigui racional, que sigui proper a la ciutadania i sobretot democràtic i que pugui ser fiscalitzat per la part política. En aquest sentit, el nou model de seguretat entenem que té dues accions o dues àrees. La primera, el disseny de plans d'actuació integrals amb la participació de tots els agents socials de la població. I això inclou tots els grups operatius, ja es diguin Mossos d'Esquadra, es diguin bombers, es diguin emergències sanitàries, etc. L'objectiu és que els serveis d'emergència i de seguretat no se'n vagin més de 10 minuts per donar resposta en situacions d'emergència. Per altra banda, també treballar un pla integral d'actuació en prevenció i seguretat, que és el que comentava abans. I això es fa només establint un protocol de coordinació, no només amb els agents socials que hem comentat, sinó també cal afegir-hi serveis socials, cal afegir-hi serveis educatius, cal afegir-hi, per què no, els centres educatius, cal afegir-hi el projecte Tritó, per exemple, en el tema de les drogodependències, etc. Per tant, creiem que per assolir una resposta ràpida i alhora una coordinació amb la resta d'agents socials, doncs entenem que cal potenciar la figura d'educador social, cal potenciar la figura de mediador. La segona àrea, ja vaig acabant. Creiem que pel bé tant dels mateixos treballadors del cos de policia com de tota la població, necessitem fer un rentat de la imatge d'aquest cos, d'aquest servei. En aquest sentit, i donat que la majoria de les tasques de seguretat ciutadana ara en l'actualitat s'estan duent a terme per part dels cossos pel cos de Mossos d'Esquadra, i que la nostra proposta ja integra la creació permanent d'un Consell de Coordinació perquè tots doncs, estiguin al cas del que succeeix, doncs entenem que un bon model de policia seria el de convertir la policia local de Sant Celoni en un servei de vigilants municipals. En aquest sentit, la llei de la policia local del 1991 ja ho diu, que hi ha poblacions que segons la seva mesura, segons la seva dimensió, no és necessari tenir una policia local. En aquest sentit, remet al senyor alcalde decidir si per raons econòmiques o si per raons organitzatives es pot fer aquest canvi. Entenem que si els tres pedaços que estem plantejant avui aquí no funcionen, hi hauran raons suficients com per dur-ho a terme. En aquest sentit, totes les tasques aquestes de prevenció que he anomenat, moltes altres tasques com és la d'educació vial, altres tasques com és la de portar a terme o vigilar que es duguin a terme doncs, el compliment de reglaments, d'ordenances, de bans, etcètera, etcètera. Tot això, tasca dels vigilants municipals i tota la part de seguretat ciutadana que es porti a terme per part del cos de Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, doncs, creiem que és una relació que s'ha d'enfortir, la dualitat policia local cos de Mossos d'Esquadra s'ha d'enfortir. Ara hem vist, després de veure els informes, que hi ha moltes tasques que s'estan duplicant per banda dels dos cossos de policia. Entenem que això no pot passar, no cal que hi hagi dos cossos de policia que fan la mateixa tasca a Sant Celoni, i això, evidentment, només es salva amb coordinació. En tot cas, com ja he dit al començament, creiem que com un pas inicial és necessari, com un pas que s'ha demorat 5 anys, és necessari la incorporació d'aquest inspector, però després, per després, seguir construint una policia molt millor de la que tenim ara. Gràcies.
Sí, Carme.
Bé, des d'Iniciativa, des del primer moment van expressar el nostre dubte de que va ser la remodelació de la policia municipal amb dos punts, que és la, diguem-ne, la remodelació de l'edifici i la incorporació d'una persona nova completament forània, no era per si sol una solució per la situació que n'hi havia. D'altra banda, l'informe que provoca tot aquest nou plantejament amb un inspector nou, aquesta auditoria té 5 anys, s'aplica en el moment que surten uns problemes a la llum pública, provoca una situació de moviment. L'últim dia l'equip de govern va passar el que és la, diguem-ne, les línies estratègiques de lo que serà el pla director del servei de la policia local de Sant Celoni, que està molt ben enfocada des del nostre punt de vista, que agafaria els aspectes principals que té que formar part de lo que és l'estratègia de la policia local, encara que de moment només es basa en aquests dos punts. Lo de la reestructuració de l'edifici ha quedat una mica de banda, es va parlar a la primera reunió, no sé al final si això seguirà, i en la incorporació d'un inspector. Incorporar una persona de fora que no té coneixement de la situació real, que nosaltres en part també la coneixem de les reunions, però és una situació complexa amb un personal que són 30 persones, n'hi ha la complexitat del comitè d'empresa, la situació nova que es planteja. Sincerament, si no n'hi ha una voluntat política al darrere de fer un canvi, aquesta persona per si sola no aconseguirà. Per nosaltres, des del nostre punt de vista, fa falta una estructuració més clara de lo que es pensa fer, els objectius amb temps, amb un timing que es tindria que proposar. Suposo que n'hi ha temps per fer-ho, però no molt, perquè si no aquesta persona quan entri el que té que tindre clar és els objectius que es proposa a l'Ajuntament de Sant Celoni. Per tant, sin una voluntat política al darrere difícilment es podrà aconseguir el plantejament més clar de com té que funcionar aquesta policia local. Llavors, des d'Iniciativa ens estendrem en el que és la decisió de l'inspector de policia, perquè n'hi ha una sèrie de factors que intervenen en aquesta decisió, que és la, diguem-ne, els dos llocs de treball, la remodelació dels ja existents, tot aquest canvi que s'ha estructurat com un puzzle per aconseguir aquesta posició de la nova posició de l'inspector, no? Una mica legal, però una mica complicada. Per tant, com no tenim al darrere el que seria l'estructuració d'aquesta nova directriu de la policia, ens abstindrem d'aquesta proposta.
Bé, em sembla que s'ha comentat per part de tots els grups que hi havia. El pla de millora ens venia a marcar moltes coses, però especialment hi havia nou comandament, que és el que avui es porta, millora de les instal·lacions, que és un tema que està pendent de parlar-ho, ja s'ha començat a parlar, però que també en el pla d'inversions que us hem enviat d'aquests 3 o 4 propers anys, no? Queda recollit de moment com un esbós de poder començar a millorar les instal·lacions actuals, i després també posem sobre la taula altres possibilitats, i crec que entre tots hem de, seria bo que entre tots ho poguéssim també consensuar. I després també una de les coses, de les pedres angulars del pla de millora també era la policia de proximitat. Ja fa uns mesos enrere que es va començar, i que us he de dir, i si us ha passat l'informe de les més que actuacions, diguem-ne, no? Actuacions d'aquesta policia de proximitat, que així ho poden dir les diferents àrees de l'Ajuntament, perquè no és un treball de policia, sinó que és un treball, com ho diria, amb xarxa, especialment la part social, la part educativa, etc. Hi comencen a haver resultats, la part de com ho diria, de possibles conflictes veïnals, etc. Hi comencen a haver resultats palpables de que l'actuació és molt positiva, però això és un començament. Vull dir, però eren les tres, jo diria que eren els tres eixos importants com a feina de xoc d'aquest pla de millora. També s'ha de dir que tenim unes lleis del PP que limiten segons quines coses vol fer, i ara en aquest moment hem vist que era possible, no?, complir la llei, doncs, crear aquesta plaça d'inspector. És que hem de tenir en compte que no sempre s'ha pogut fer, igual un any enrere no es podia fer perquè ha de ser que no hi té que haver augment del capítol 1, que sabem que hi ha una llei per sobre nostra del govern central que ens limita segons quin tipus d'actuació, però des del moment que ja ho hem pogut fer ja ho iniciem i ho tirem endavant. Jo crec que compartim en bona part no, l'estudi aquest que hem presentat a nivell polític, no, aquest pla director de la policia, així ho ha manifestat el Francesc de l'Ofeu, també en part en Dani, perquè jo crec que d'una manera estructurat d'una manera o d'una altra ve a dir bastant el que en aquest moment comentava en Dani. I no m'extendré, no, però parla del tema això d'un treball de, com diria, de motivació de la policia, que hi hagi una motivació, que hi hagi uns objectius, que es puguin avaluar resultats i potenciar el treball en equip, tractament dels problemes socials, la recerca de la màxima qualitat de servei, i que aquest treball, perquè sigui efectiu, ha de ser molt proper i ben proper al ciutadà, o sigui, ensemblat amb la ciutadania, amb els ciutadans i ciutadanes de Sant Soni i de la Vall-llòria. I així es marca com a objectius bàsics, l'apropament al ciutadà com a fi prioritari bàsic, la prevenció com a pedra angular d'actuació, prevenció, optimització dels recursos humans i materials per tenir una major eficàcia, cooperació amb els cossos de Mossos d'Esquadra, hi ha coses que ja s'estan fent o sempre es poden millorar, i la formació contínua dels agents com a instrument clau del procés, no? La plantilla, el personal de la policia i, com deia, el treball en xarxa amb altres àrees de l'Ajuntament que s'ha començat a fer i que els resultats són positius. Jo crec que posem, si avui s'aprova, posem, com ho diria, posem la llavor que hi pugui haver un canvi, i que el cos de la policia, jo crec que cal una direcció, no?, en aquest moment, i així ho deia el pla de millora, cal una direcció, i això, marcar uns objectius, avaluar aquests objectius, avaluar els resultats, etc, etc, no? Que jo diria que era una de les mancances que fins ara hi havia en el cos de la policia. I mandat polític és d'entrada aquest document, que es pot millorar, que hem de revisar, i que si els resultats no són els esperats, s'haurà de, igual, tendir amb altres fórmules que també s'apuntava. El que sí que deia la Carme, que, no, ho he entès jo, que amb l'inspector no ho solucionava tot. No, és clar que no. Però si el pla de millora deia que era una cosa fonamental, fem-ho amb una persona, com s'ha dit, que ja sigui inspector, que tingui un bagatge, que tingui una experiència, que ve amb comissió de serveis, no una plaça fixa de moment, sinó una comissió de serveis d'un any i que pot ser ampliada un altre any, i després deixem-el treballar amb uns indicatius polítics del que volem que sigui la nostra policia. També s'ha de dir que no es fa d'un dia per l'altre. Amb les persones candidates també ens han dit 2-3 mesos d'avaluació, de veure la situació, d'intentar crear aquesta motivació amb els agents, amb tot el conjunt de la policia, i després començar ja a marcar això, objectius, coses concretes, i poder-ho traslladar després els resultats a nosaltres, que som els representants, els càrrecs electes de l'Ajuntament de Sant Celoni. Jo demanaria un vot de confiança de que comencem un camí que serà un camí que ha de continuar i, no? I el proper Ajuntament, d'aquí un any i mig, sigui qui hi hagi a l'Ajuntament, doncs és una feina que ha de continuar, però que si comencem a fer-la ja sigui en aquest moment, ja sigui amb retard o no amb retard, però ja és una base que crec que és important començar a fer un camí. I avui és una aposta que fem entre tots i això el temps ens dirà si... No, ens dirà, jo crec, vaja, jo estic segur que es millorarà el servei, que hem d'aconseguir que la policia, la gent se la senti seva, que és el que es comentava, no?, per part dels membres de la CUP, se l'ha de sentir seva la població i de confiança i tirar endavant i intentar anar resolent els problemes que hi ha a la societat, que són, com es comentava, complexos, que no només és, ni molt menys, ha de ser un treball, com deia jo, en xarxa de totes les àrees de l'Ajuntament, i podem donar de si, l'Ajuntament, el que podem donar de si. No podem solucionar problemes que de vegades també haurien de solucionar altres administracions o problemes que se'ns escapen de les nostres atribucions o del que podem fer. Però l'objectiu i les ganes és de fer un pas endavant i continuar millorant la policia local. Josep?
No, hi ha un punt que és prou important, que van dir de que el tema de la policia local era un tema d'Ajuntament, no tant d'equip de govern, i amb aquesta línia s'ha fet aquesta comissió de seguiment policial que encara és vigent, i jo penso que el que és el model policial, això és una proposta, hi ha també altra de la CUP, però ha de ser també una mena de consens entre grups polítics, que quan passi un any i mig tinguem ara mateix encara un model policial, i el que és aquesta comissió de policia ara quan vingui aquest inspector encara és molt més vigent. Els grups polítics tots aquí marcarem quin és el model policial que volem. Vull dir, no és una tasca ara mateix exclusiva de l'equip de govern, perquè van decidir fer aquesta comissió no pel fet, sinó ara mateix per la seva aplicació del que és el model policial, que és bàsic perquè fem la policia de futur que volem tots.
Francesc.
Sí. Una mica escoltant el Josep Capote, però la responsabilitat és de l'equip de govern i la responsabilitat la té l'alcalde. I la resta de grups, bé, ens hi posem, facilitem i tirem endavant aquesta proposta en concret d'aquest punt. I hem debatut altres elements de com ha de funcionar la policia, però l'equip de govern no es pot ara amagar darrere d'una comissió i de decisions més genèriques. Per tant, perquè al final, i una mica tot el que es venia dient, tots els temes de coordinació, és a dir, la policia com a tal tampoc ho pot fer, no pot fer tots els elements de prevenció, en pot fer alguns, i sobretot s'ha de coordinar amb altres àrees de l'Ajuntament per fer funcions de prevenció on hi ha més exclusió social, on hi ha més problemàtica a nivell de les escoles, dels joves, de temes de drogues, és a dir, en aquí probablement els temes de coordinació cal potenciar-los al màxim. Jo, de tota manera, també vull dir, també es fa molta tasca ja de coordinació en aquests moments. Ja es fan coses. No tot el que fa la policia local de Sant Celoni està mal fet. Jo crec que han passat una sèrie de fets que no són desitjables, que empastifen la imatge, com comentau, i és important solucionar-ho i solucionar-ho aviat pel bé de tots plegats. Però hi ha moltes tasques de coordinació que en aquests moments ja s'estan fent, i si hi ha un bon funcionament intern, una bona organització interna des del punt de vista tècnic, amb unes bones directrius polítiques, aquests elements de coordinació amb totes les altres àrees i els diferents agents socials funcionaran molt millor. Per tant, crec que és important la coordinació, no solament de la policia, la coordinació és important quan parlem d'educació i quan parlem de serveis socials i quan parlem dels educadors i dels mestres. És a dir, és important en molts aspectes del funcionament de l'Ajuntament, perquè al final un Ajuntament mou uns serveis tan diferents i tan dispars i ha de donar tant de servei que si no es coordina les coses fallen. El senyor Joan, quan comentava que l'aigua es va endur tota la terra i va fer una muntanya de pedres a la carretera Campins, això és un problema de risc, i aquí la coordinació segurament, si ho detecta la policia, ho comuniquen a l'àrea que correspon i se li dona una prioritat en una situació de risc. És a dir, aquí hi ha molta feina a fer al darrere de la policia, realment pot fer molta feina amb aspectes com aquest, per exemple, que avui sortia. Nosaltres donarem el màxim de facilitats, però és cert que l'organització interna en aquests moments és fonamental perquè totes les altres coses funcionin. Si no estructurem adequadament aquesta organització interna, la resta no serà possible. I aquí entenem que la figura del màxim responsable de la policia a nivell tècnic és bàsica. Cal acertar amb la persona, amb la qualificació i les qualitats d'aquesta persona, i és fonamental aquesta responsabilitat política que teniu com a equip de govern i que crec que no l'heu de defugir, l'heu d'assumir totalment.
Sí, Josep.
No, no, mai hem defugit d'aquesta. L'alcalde és el més responsable i jo sóc el regidor, vull dir, però hem obert una comissió i hem ofert, ja que estem en aquesta línia, de fer un model policial, i aquest nosaltres el mantenim, i que tots els grups som ja conscients, nosaltres ja tenim aquesta responsabilitat, i ja liderarem això, però és bàsic que un tema de com és aquest, vull dir, que el grup municipal participin, és algo de futur. Aquest és el nostre oferiment, que la comissió de policia ja no quedi morta, sinó que sigui una eina vàlida per fer aquest procés, però que nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Han quedat dues preguntes que abans ha fet el Dani, que ara m'ha recordat, que era dels dos expedients. Hi ha un expedient que, com bé ha dit ell, el porta la Diputació. Aquest, segons tinc ara entès, està a punt ja de tancar-se, no ho sé. El que tinc més referències és el que portem ja nosaltres directament, per el que va ser aquella presumpta filtració per part d'alguna gent d'una informació a la premsa. S'ha fet una investigació, aquests guàrdies es va fer un mes una mesura cautelar que ja preveu la llei, que van estar apartats del servei, al final van ser 3 setmanes, just el temps necessari per fer aquesta investigació, i això, doncs, l'instructor el tenim aquí, que és el que fa el secretari, que és el que té ara això a punt de, suposo que en màxim 15 dies acabarà. Això sí que ja ho dirà ell, jo no sóc l'instructor, jo sóc més que el regidor. I el de la Diputació és un tema que quan ho porten ja des de fora, doncs venen quan no venen i van al ritme que van. Però jo em penso, per les últimes notícies, que em sembla que ja tenen totes les declaracions fetes i, sobretot, suposo que en breu ho diran. I a l'altre sí que tinc més informació, però és l'instructor i encara ja no és encara pública. Ara mateix diré que els guàrdies que van ser suspesos de manera cautelar van ser com a màxim per un mes i han estat 3 setmanes. Quan va acabar la investigació, doncs ja ell va recuperar, i ara doncs estan prenent les declaracions i, bueno, i caldrà demostrar si aquests papers han sortit d'ells presumptament o bé no. Vull dir, no hi ha més aquí. És un episodi més que ojalà ja no passi més, i ara podem encarar amb el que és el model policial i no estar parlant la presa constantment d'això, de lo que és la imatge de poble Sant Celoni, que ve també reflexada a la policia local.
Me sembla que ha quedat contestat, no? Tots els dos casos és la persona que porta la instrucció que ha de fer la proposta, no? En els polítics, la proposta de, no? De tancar, del que sigui, no? Amb les dades que es tindran i les declaracions, les proves, etc. I després, no cal dir-ho, que després informarem, però actualment sabem el mateix que podem saber tots els regidors, perquè és un tema que porta la instrucció. De seguida es comunicarà o es faria una reunió de la comissió, no? per informar tot seguit. Bé, em sembla que s'ha debatut bastant, hem parlat amb diferents paraules, però Francesc parlava de coordinació, jo parlava de treball en xarxa. Vull dir, treball en xarxa vol dir que totes les àrees han de estar involucrades en tots els temes de prevenció, com he comentat, que amb alguns d'aquestes, amb les dades que tenim, ja la policia de proximitat ja ha fet avenços importants de treball, tant en temes educatius com en temes socials, i que això s'ha d'estendre a tota l'organització, vull dir tot l'Ajuntament, no només la policia, sinó a tot l'Ajuntament, d'aquest treball amb xarxa, que creiem que és quan es poden obtenir bons resultats i la gent es pot sentir seva la policia. I el que hem de recuperar és el valor que té un àrea com és la de policia, la de Ciutat Ciutadana, amb un ajuntament, i que aquests fets lamentables que han passat darrerament, doncs d'una vegada per totes tant de bo s'acabin, i això, comencem a fer un camí conjunt i amb la responsabilitat que em pertoca a mi com a màxim responsable. Per això portem avui aquest punt avui en el ple, perquè és que no, agafem, diguem, el toro per les banyes i tirem endavant conjuntament aquesta plaça amb el model policial que fa uns dies que es va passar als diferents grups. Si us sembla, doncs, em sembla que els grups han manifestat ja el seu sentit de vot, afirmatiu Convergència, també afirmatiu la CUP i abstenció de la Carme d'Iniciativa per Catalunya Verds. A favor, no? Per tant, quedaria aprovat per 16 vots a favor i una abstenció. Passaríem al segon punt, que seria aprovar, si s'escau, l'acord per la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Segurament, bueno, els grups podrem no intervenir. Resumint-ho molt, tots sabem que una cosa impensable en els ens locals, com podia ser una aprovació d'una llei que entenem tots els grups polítics o la majoria de grups polítics, no en aquest cas el PP, que aquí no té representació, que és un atemptat contra l'autonomia local, aquesta llei aprovada a Madrid, i que tots els grups de Catalunya s'han posat d'acord, on s'han posat d'acord per tal d'interposar recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei. Jo diria que una de les grans mancances de l'autonomia local o dels ens locals de fa anys i panys i que no ha estat solucionat és el finançament que es necessiten als ajuntaments, un finançament just i adequat pels serveis que ens pertoquen i pels serveis que no ens pertoquen i que creiem que s'han de donar perquè som els que estem a prop de la gent i així ens hem anat dotant de serveis de demanda dels ciutadans però necessaris. I per postres això, se'ns presenta una llei i s'aprova una llei per part del PP que fa retrocedir 40 anys, no?, el sentit de lo que és un ajuntament, dels serveis que hem de donar, propis i impropis, i d'aquesta proximitat que dèiem amb la ciutadania. I així doncs, les entitats municipalistes, els sindicats, han iniciat, podem veure uns cartells, una campanya d'informació a la ciutadania perquè amb la pantalla d'estalvi que el PP ho fa servir amb tot, el que van és a privatitzar, és a dotar de pocs serveis als ajuntaments, o sigui, de serveis que tenen molts propers als ciutadans, els que els tenen al costat els volen eliminar o vol reduir la mínima expressió, i creiem que això, bueno, és un atemptat contra l'autonomia local, i en una societat democràtica és imperdonable que des del govern central, en aquest cas, doncs es vulgui laminar el funcionament dels ajuntaments. És el que pensem nosaltres, no? I em penso que ho pensem tots, però vull dir, si hi ha alguna paraula...
Bueno, ja s'ha dit, en tot cas afegir, òbviament també hi estem d'acord, que és una llei de les múltiples que s'ha aprovat per comissió, no ha passat ni tan sols pel ple del Congreso, i això trobem que és molt i molt greu, que ja va entrar en vigor el 31 de desembre i malgrat que hi ha alguns terminis per alguns dels serveis, però hi ha coses que ja alguns ha de dir com les hem de fer perquè diguem-ne que ens entren les competències, i en tot cas destacar l'atac en tres àmbits. És una de les desenes i desenes de lleis a les que el PP ara ens té sotmesos, que recentralitzen i que ataquen les competències exclusives de la Generalitat. Són competències que la Generalitat ja té. Creiem que és l'atac més descarat en tota la transició espanyola i estem doncs, ja al 2014. Ens passa ara mateix doncs, amb la LOMCE, la llei Verd, la llei d'unitat de mercat, la llei del sector elèctric, totes aquestes doncs, que envaeixen les competències de la Generalitat i que ens canvien la vida dels ciutadans directament. El segon àmbit segurament és l'autonomia local i aquest és el que més ens preocupa. De tot el deute públic que hi ha a l'estat espanyol pertany als ajuntaments només el 4%, únicament el 4%, i en canvi a l'Estat li pertany el 80%. Per tant, creiem que qui s'hauria de racionalitzar i sostenibilitzar potser seria l'Estat molt abans que els ajuntaments. I d'aquest 4% de deute que pertany als ajuntaments, la meitat és de l'Ajuntament de Madrid sol. Per tant, bueno, aquestes dades que són prou impactants i prou importants de cara a saber què és el que hem de legislar i el que no. I en tercer lloc, el tercer àmbit, que és el més important, és el servei de cara a la ciutadania. Sobretot els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que en el cas de Catalunya, i passa a la resta de l'Estat més o menys el mateix, dels 947 són 880, és a dir, només hi ha 66 ajuntaments que són majors de 20.000 habitants i per tant estem afectats gairebé tots. Pràcticament el que ens deixen de competències arriba a ser parcs i jardins i cementiris, no gaire més cosa. Per tant, una mica la pregunta és qui netejarà les escoles? Què passa amb les escoles de música i bressol, que ara mateix doncs, ja pateixen aquest dèficit de finançament molt greu? Què passa amb el servei d'atenció a domicili, les teleassistències, el CAP de Sant Celoni, tota la feina que s'està fent en igualtat i que fa molt temps que s'ha endegat des de Sant Celoni, des de molts i molts ajuntaments? Termes d'ocupació, el SACSAL el vam fer fa 4 anys, vam construir una mica doncs, allotjant i coordinant tots aquests serveis d'ocupació que podíem anar fent com a ajuntament. Què passarà amb tot això? Algú ens ho ha de dir, perquè la llei ha entrat en vigor. En tot cas, doncs, reiterar que els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania i no és casualitat també que siguin les més ben valorades per la ciutadania. Està clar que és una llei que s'ha fet als despatxos i que no resol ni temes de les administracions ni temes dels ciutadans i que en tot cas té una voluntat molt clara de racionalitzar i sostenibilitzar l'aparell de l'Estat i no pas dels ajuntaments ni dels ciutadans. Per tant, doncs igual que també ha fet el govern i també farà el Parlament, els ajuntaments doncs presentem aquest recurs d'entrada a nivell de tot l'Estat espanyol, se'n necessitem 1.200, per tant Sant Celoni serà un mes que se sumarà en aquests 1.200 que esperem que aconseguim i puguem superar.
Sí, serà la primera vegada que es presenta amb aquest, no, a nivell d'ajuntaments, la primera vegada que es presenta un recurs d'inconstitucionalitat amb aquest perfil, diguem, no, d'aprovació per als ajuntaments. Endavant.
Sí. Bona nit a tots. Explicar que la CUP s'ha posicionat reiteradament contra la reforma de les administracions locals fetes darrerament, tant la reforma ja aprovada el passat mes de desembre pel govern espanyol com la que està tramitant actualment al Parlament de Catalunya a instàncies del govern de la Generalitat. Totes dues reformes van en la mateixa línia i responen a les mateixes directrius polítiques emanades de la Unió Europea i de la Troika. Tendir a l'eliminació de les administracions públiques menys controlables políticament i fomentar l'externalització de serveis fonamentals per regalar-los a mans de particulars que se'n puguin lucrar. La negativa clara de la CUP a totes dues propostes respon tant al que suposa de retallada dràstica de competències de l'àmbit local, com ja s'ha comentat, en deteniment d'altres àmbits, com per la seva clara voluntat externalitzadora i privatitzadora. En aquests dos objectius estratègics, totes dues propostes coincideixen, si bé amb alguns matisos. L'agressió és tan desproporcionada i de tal envergadura que la CUP entén que cal fer servir tots els mitjans que tinguem al nostre abast per tal d'aturar aquest procés d'involució democràtica tan ràpidament com sigui possible. Ens mostrem, doncs, favorable a la presentació d'aquest recurs i ens sumem a la proposta tant dels seus ajuntaments com des de l'organització. Així mateix, animem el conjunt de candidatures alternatives de base a sumar-se al procés i al debat per poder entre tots seguir plantar cara també d'altra a la reforma pendent imposada per Convergència al Parlament de Catalunya. Per la CUP el mètode triat per presentar el recurs és adient. Que el recurs i la mobilització provingui de les administracions i els càrrecs electes locals és la millor manera per treballar des d'una dinàmica marcada des de sota i no sotmesa a negociacions d'esquena al món local i per tant a la població. Tot i això, cal anar molt més enllà del recurs. La CUP emplaça, doncs, el conjunt d'actors polítics i socials a desobeir activament aquesta proposta, des de cadascun dels ajuntaments, i a no aplicar-ne les reformes, conscients del cost personal, econòmic, que això pot suposar per als alcaldes i alcaldesses. Tot això, bueno, com ja s'ha dit, votem a favor. I remarcar també que la reforma que s'està impulsant des del Parlament té moltes similituds i en el moment que estigui aprovada, doncs, també demanaríem que es presenti un recurs contra aquesta.
Sí, Carme?
Bé, des d'Iniciativa, ressaltar el que ha comentat la Laura, no? Que potser el més important a l'Ajuntament és, durant molts anys, la part més propera a la ciutadania. Moltes associacions de veïns han demanat coses durant molts anys, han fet moltes coses als pobles, i la cara més propera doncs, és l'Ajuntament. Si ara se li aten les mans i no poden tindre decisions polítiques, realment és molt greu perquè s'allunyarà el que és la política de la ciutadania, encara serà un nen més molt amunt de lo que són els pobres mortals. No? Un altre punt a destacar és potser aquesta part, diguem-ne, folclòrica que té el PP, que potser apropa a una part de la gent de que així s'eliminaran costos, és assemblar-lo potser a lo que és el tipus d'indústria, no? La indústria té que ser sostenible i la política també. Si aquest hagués sigut el criteri, potser moltes coses no es podrien fer, no s'havien fet i encara es tindrien que deixar de fer. No? Per tant, enhorabona als que han pensat la forma d'intentar aturar-lo, perquè a començament d'any ningú havia parlat d'aquesta solució. Ara s'han posat en marxa molts ajuntaments, esperem que arribem a temps tots, em sembla que el darrer dia és demà, no?
28.
El 28, i esperem que surti efecte i que n'hi hagi suficients ajuntaments d'acord per tirar endarrere una proposta d'aquest tipus.
Bé, em sembla que estem tots d'acord. És una llei que el que fa és un buidat de competències de serveis bàsics, com s'ha comentat, escola bressol, escola de música, serveis socials, educatius, tot, de promoció econòmica, tot això estaria fora. Vull dir que no, serien serveis que es deixarien de prestar o que es prestarien d'una manera insignificant, i teledirigits des de Diputació, etcètera, etcètera. I el que deia la Carme és, de fet, això és una llei que s'ha aprovat fa poc, vull dir que la seva vigència és a finals de l'any passat, i les entitats municipalistes des del primer dia que ja han estat treballant, treballant tant l'Associació Catalana de Municipis com la Federació de Municipis de Catalunya, que són les dues entitats que han escampat, i a nivell d'Espanya la Federació de Municipis d'Espanya, tot i que té majoria el PP en aquella, però han sigut més els ajuntaments, en el cas d'Espanya, individualment, que el que faran és aprovar-ho per arribar al número d'ajuntaments que s'ha d'arribar i al candidat d'habitants que s'ha d'arribar per poder fer aquest recurs. Jo crec que estem en el bon camí, també s'hi han sumat els sindicats, estem en el bon camí, com a mínim, demostrar que estem en contra d'una llei ja obsoleta de naixement, que les lleis normalment quan neixen és perquè siguin de coses de futur, i aquí són coses del passat, és una llei del passat, no del futur. Per tant, jo crec que és bo que tots els ajuntaments dels diferents colors i de diferents grups ens hi sumem. Com es deia, demà és el darrer dia i avui sé que hi ha bastants ajuntaments de la comarca que avui també ho estan aprovant, per això s'ha fet el ple extraordinari especialment, perquè era un tema de terminis i així ho tirem endavant. Digues, Laura.
Aclarir amb la llei catalana de governs locals que ens ha dit que era imposada per CiU. Bé, hem dit que la del PP, l'Arsal, va entrar en comissió, ni tan sols es va debatre. En tot cas, la catalana va entrar al ple el mes de desembre, per tant, fa 3 mesos que ja s'està debatent, imagina la diferència, que hi ha 140 compareixences aprovades, 140, jo crec que és la llei de tota la legislatura que ha tingut més compareixences amb diferència, i els Consells Comarcals, les MDs, i que prèviament a la seva tramitació al Parlament, les entitats municipalistes havien elaborat, ja havien participat en l'esborrany. Per tant, en relació amb això que comentava la CUP, ni imposada ni res, s'està treballant, és la llei més participada, jo crec, gairebé de tota la història, i encara li queda molt de tràmit per anar fent, perquè simplement demà comencen les 140 compareixences i això anirà per llarg, i espero realment que sigui una cosa útil i que serveixi pels ciutadans i pels ajuntaments.
S'ha de dir que l'esborrany inicial, almenys el meu pare, era que era infumable, l'esborrany inicial, que hi havia moltes coses a canviar, però si això serveix al debat i el diàleg, serveix per consensuar una llei que sigui vàlida, ja és el que s'ha de pretendre, que és el bo que s'ha d'intentar.
En quins aspectes, Joan? En quins aspectes?
En diversos.
En quins? Em pots posar un exemple o dos?
Ja te'ls diré.
D'acord. Moltes gràcies, Joan. És molt científic, això.
A la Federació de Municipis ja...
Si em permeteu, jo ficaré els exemples.
Sí,
no me'ls has demanat a mi. Però en això que aquí critica, ens sembla molt bé, i tant de bo pugueu també demanar això al vostre grup parlamentari, en això que critiqueu el buidatge de competències de la llei espanyola, quan la llei, l'esbós que hi ha fins ara fet de la llei catalana, doncs coincideix amb la llei espanyola en el buidatge de competències dels municipis de menys de 20.000 habitants. L'única diferència és que la llei espanyola trasllada aquesta competència a les diputacions, i la llei catalana ho traspassa a ens comarcals, i només si financerament són possibles, i si no, les vegueries, que les vegueries seria el mateix que la diputació en el moment que s'estableixin les vegueries.
Però quines competències? Ara podem fer un debat, però de quines competències parles?
És que jo no ho he vist, això. Abans que has comentat.
Però de quines? Dels temes de sanitat, del tema del control? Que no. A quin article, Gerard? És que clar, estem...
L'article 33.
Clar, hem d'anar en compte.
No?
Primer, No és un esborrany, és un projecte de llei, per tant ara ja no és un esborrany. Està en tramitació, hi ha totes les compareixences, no hi ha cap buidatge de competències. Vaja, no sé.
Repassa't l'article 33 i veuràs que...
Vale, em repassaré el 33. Gràcies.
Bé, el bo és que les lleis donguin no menys més autonomia als ens locals i més finançament també per poder continuar mantenint els serveis que estem prestant i que la demanda de serveis, com tots sabem, en situacions difícils com les d'avui en dia, doncs són, hi ha més demanda perquè hi ha més necessitats. Per tant, s'aprovaria per unanimitat. Ai, que s'està votant.
No, només una aclaració. Al final de la intervenció has dit que també se sumaven els sindicats.
Sí.
I és que ara mateix es parla de l'Arsal, de la qüestió política, però al començament del debat d'aquesta llei, abans d'aprovar-se, es parlava molt de que aquesta llei segurament s'enfoca, tindrà una sortida al final que influirà als llocs de treball. Amb la manca de recursos econòmics afectarà els llocs de treball. Per aquesta raó, els sindicats han apujat a tot aquest moviment, perquè encobertament, en un temps, quan comencin a aplicar aquesta llei, de retruc el que vindrà és que n'hi haurà llocs de treball que desapareixeran perquè econòmicament no seran sostenibles. Per aquesta raó els sindicats donen suport a aquesta proposta. Era l'aclariment.
Sí, sí, és que imaginem-nos si els serveis que prestem als ajuntaments es redueixen, aquestes persones que estan fent aquesta feina, el seu lloc de treball s'eliminaria. Que no es tracta d'això, sinó de mantenir els serveis que són totalment necessaris. Això és el que apostem tots els que estem aquí. No? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Endavant. Ja et passaré el de...
L'infumable.
L'infumable. Eh?